aquesta vegada som molt feliç de donar-vos les gràcies per ser aquí en aquesta primera roda de premsa d'aquesta nova temporada. És la 11a temporada del Teatre Goya, perquè el Teatre Goya aquest mes, d'aquí, avui estem dia 12, doncs d'aquí 12 dies exactament complirà 10 anys des del moment que va aixecar el taló, aquest nou Teatre Goya. Fa exactament 10 anys, això estava ple de paletes, de pintors, d'actors histèrics, de productors i directors histèrics, assajant, pensant que no hi tenia bona acústica, que no podríem debutar, no sé què, i el dia 24 de setembre a les 8 de la tarda es va aixecar el taló per la primera funció dels Nois d'Història, que crec que va marcar un moment maco, i si no important, almenys molt maco, que va debutar amb aquella funció també tota una generació d'actors joves, i va ser com una mena de declaració de principis. Estic molt content de poder celebrar aquests 10 primers anys i 10 temporades de la programació del Goya, que ha sigut una programació molt eclèctica, però que jo crec que ha aconseguit el que ens vam proposar tant la productora com jo mateix des del moment que vam començar, que va ser fer programar un tipus d'espectacles que arribessin a la major quantitat de públic possible, a l'espectre més ampli de públic possible, no dirigit ni a les minories ni a les majories específicament, sinó que cobrís tot allò que es diu aficionats i amants del teatre. I crec que hem anat barrejant diferents tipus d'espectacles i puc dir, encara que sigui veritat, que em sembla que ho hem aconseguit. El balanç d'aquests 10 anys de Goya és molt maco. Per tant, em fa feliç començar aquesta 11a temporada amb aquest espectacle. I amb la Mercè, i amb el Miquel, i amb Willy Russell, i amb Shirley Valentine, i en aquest moment, a més, no perquè s'hagi de penjar tot d'un penjarrobes d'actualitat, d'una perxa d'actualitat, com es diu, els periodistes ho sabem molt bé, sinó bueno, perquè ha coincidit així i perquè fa uns mesos estem molt sensibilitzats amb tots aquests moviments de la reivindicació del respecte i del tracte just que s'ha de donar a la dona per ocupar el seu espai, d'haver sigut una punyetera vegada per totes, que tot aquest debat es dona per acabat perquè s'hagi aconseguit del tot la igualtat, etc. No ens fiquem ara en això, ho compartim tots, però curiosament inaugurar aquesta temporada en aquest moment que la societat està tan sensibilitzada amb el problema de la dona amb una funció com Shirley Valentine em sembla especialment important. Em deia ara la Mercè, deia cau d'orella, que estàvem parlant de la funció, que realment la funció s'ha convertit, aquesta funció s'ha convertit en un clàssic. Fa 40 anys que es va estrenar a Londres i des de llavors no s'ha deixat de representar. I Willy Russell, el creador de Valentine, va crear un prototip de dona. Un prototip de dona que ha passat al repertori del teatre. Totes les actrius de tot el món durant aquests 40 anys han volgut fer la Shirley Valentine i l'estan fent contínuament, quasi com volen fer, et diria, per exagerat que sembli, Lady Macbeth o la Julieta, s'ha convertit en un, o el Hamlet pels homes, s'ha convertit en un gran prototipus de la dona en el teatre. Li tocarà al Miquel i a la Mercè per allà del seu espectacle, només faig unes línies generals d'introducció, però bé, a mi em sembla que el que fa Shirley Valentine a dalt de l'escenari en aquesta funció sí és una autèntica declaració d'independència. Això sí que és una declaració d'independència. Això sí que és un ser humà, sigui dona o sigui home, que en un moment determinat de la seva vida se n'adona, se li obren les portes, algú l'ajuda, en aquest cas una amiga potser, a obrir portes i finestres, a ventilar la casa i a donar-se compte que havia viscut massa pels altres i que té tot el dret a viure per si mateixa i a realitzar-se a si mateixa. Sigui home, sigui dona. Jo crec que aquesta funció parla del dret a tornar a començar de nou i del dret a assumir-se completament com a persona i viure tu mateixa i viure per tu quan ja t'has dedicat tota la vida als altres, no? O al mateix temps que et dediques als altres. En qualsevol cas, és una declaració total d'independència, és una declaració, és un cant de llibertat i d'alliberament enorme de l'ésser humà, i com a tal s'ha de veure. Ja sé que sempre hi ha una certa tendència a que la funció parla només de la lliberació de la dona i de la lliberació de la mestressa de casa, que està cansada de cuidar els seus fills i que quan els seus fills ja han marxat de casa es queda com sense projecte i es queda buida. No, jo crec que la funció va molt més de tot això. I per què no? Ara se m'acut, no hi havia pensat, però per què no? A lo millor en algun moment hasta la podia fer un home, aquesta funció. Per què no?
Sí, sí.
Per què no? Amb el mateix text ha fet molt poques alteracions, no? En quant, tenint en compte en quant això, en quant a l'assumpció de la pròpia, de la llibertat personal i les decisions que s'han de prendre en un moment determinat. Gully Russell, l'autor de Shirley Valentine, és un dels autors més importants del teatre britànic dels últims anys, i no només, cosa curiosa, no només pel seu teatre, sinó també pels seus musicals. A Barcelona és conegut l'èxit enorme, enorme que va tenir en el seu moment el musical Germans de Sang, Blood Brothers, en l'any dels Bunyalons, que és un musical de Gully Russell, que és, a més d'un autor dramàtic, un gran compositor. En els musicals és compositor de la música, de les lletres, de les cançons, de tot. És un home que va començar, gravant discos, cantant i composant cançons. O sigui, és una personalitat molt curiosa. I aquesta personalitat tan curiosa ha creat, a part de Shirley Valentine, tres, parlàvem que Shirley Valentine és un prototip de dona dins del repertori teatral contemporani, però és que no només ha creat Shirley Valentine, la protagonista, si recordeu bé, i vau veure en el seu moment, Germans de Sang, aquella mare de Germans de Sang, era una mare coratge, un personatge de dona meravellosament construït. I una de les altres funcions de més èxit del seu repertori, junt amb Shirley Valentine, és una funció que en aquest moment, no recordo si s'ha fet a Barcelona i en català, sé que s'ha fet a Barcelona, amb la companyia castellana que la va estrenar a Madrid, que eren María José Goyanes i Jesús Puente en el seu moment, una funció que es diu Educando a Rita, tot educant Rita, del qual hi ha una versió cinematogràfica amb Michael Caine, genial, genial, us recomano. Però doncs bé, la funció tot educant Rita, potser seria el títol català, també s'ha convertit en un prototipus d'èxit, igual que Shirley Valentine. Estem parlant doncs d'un autor molt important, un actriu extraordinari, un director de les últimes generacions, dels més acurats i exigents que hi pot haver últimament. Tots dos han estat ja tres vegades al Goya. Què més es pot demanar per començar una temporada? Que parlin ells.
Jo respondré preguntes.
Va.
Vosaltres sou els savis i jo no.
Moltes gràcies. Sí, no? Moltes gràcies, Josep Maria. Poc més a afegir. A veure, fa molts anys que ens coneixem amb la Mercè, si ens permeteu aquest punt personal, perquè la nostra feina és a vegades indissociable. Fa molts anys que, alguns anys que ens vam conèixer com a actors, i ens vam fer molt amics. I llavors, sempre em estava parlant que hem de fer una cosa junts, jo vaig tendir més cap a la direcció, i feia algun temps que estàvem cercant un text per poder treballar junts. Ara vam estar llegint coses, vam donar voltes, i ara poc més de un any i mig, dos anys, però el teu temps és un any llarg. Oi, escolta'm, i la Shirley Valentine? Hosti, què dius ara? I llavors ella us explicarà com li ve, però així que Valentine. I va, la llegim, veiem si com està la peça, com s'aguanta la peça. I un cop més ens vam tornar a enamorar del text, de la bona fusteria teatral, del dramaturg, i especialment del personatge. Com deia Josep Maria, un personatge absolutament antològic, absolutament meravellós. Un personatge que ho té tot. Que permet que l'actriu que el representi doncs pugui fer un viatge interpretatiu i oferir-nos tots els matisos i tots els colors de la seva paleta de pintora, no? De treball. És la tendresa, fins a la ironia, fins a la intel·ligència, fins al drama, fins a aquelles gotes de melodrama. En el passi en públic que vam fer, ahir, el primer contacte amb el públic, jo semblava...
Abans d'ahir,
ja no sé on... Comentàvem amb l'Anna Maria Ricard que deia, sí, és que és molt bona aquesta obra. I fa com un any que estem treballant i veus el pas i dius, com que segueixes adonant, de que el material que tens és molt bo. I això és una gran cosa. Tenir un bon material és mitja vida. I si a sobre doncs, tens l'altra mitja, que és l'actriu, que pugui encarnar la Xavi, com és el cas de la Mercè, doncs gairebé la teva feina és relativament senzilla. Decidits a tirar endavant, ens vam buscar el suport una vegada més de Focus i de Mola Produccions. Llavors vull agrair la renovada confiança després de l'experiència meravellosa que va ser art per tots nosaltres i pràcticament comptant amb el mateix equip, gairebé amb el mateix equip, vam començar a treballar. La primera fase va ser conjuntament amb el Joan i el Ferran Messallent, una mica revisant el text. I seguint el maig vam fer una setmana de treball de taula amb la inestimable ajuda de l'Anna Maria Ricard, que és un gran suport, ja ho va ser en Bart, de cara a l'assistència de direcció, però sobretot també pel seu coneixement i en tot el que és la dramatúrgia com a dramaturga, que és, no? I tots tres, jo amb aquestes tres senyores, que és l'Anna Maria, la Mercè i la Xil, m'he passat l'agost, diguem, amb aquestes tres senyores meravelloses, ha estat calorós, però molt maco. Ell vam fer un treball intens sobre el text, sobretot per deixar-lo tancat per la meditació, sobretot que estigués al màxim a mida per la millor fluïdesa i de la Mercè, perquè en un monòleg i sempre en general, però sobretot en un monòleg l'actriu ha d'estar molt còmode amb el llenguatge, ha d'estar molt còmode amb el fraseig. I a vegades depèn de res, depèn d'una coma aquí, una coma allà, o depèn d'un dic, vaig dir, de coses molt petites, no? Però que fan que l'actor o l'actriu llisquin millor o no llisquin tan bé. Vam fer aquest treball durant una setmana i després hem estat treballant tot aquest estiu. Vam seguir pensant en l'espectacle, com vestíem aquesta Shirley. El que més em preocupava, diguem, era com resoldre el nivell de realisme que l'obra necessita. Jo no volia fer un muntatge realista, no creia que anés per aquí, però trobar quin era el punt de realisme just és on vam estar treballant més, amb el John Rondo, que... i sobretot un espai, una escenografia que fos dramatúrgia també, vull dir que ajudés a explicar quin és aquest viatge d'una persona tancada en un món petit, que és la seva cuina, i com aquesta dona es va adonant d'una sèrie de coses, com fa un viatge cap al seu passat, de qui era, en què s'ha convertit i què vol ser. I amb això hem delimitat un espai, un petit pla, gairebé de còmic, sense volums, on ella està gairebé com si fos una postaleta, una postal, on ella està gairebé enganxada a la fotografia. Diu, no, és que està molt plat, i sí, és que és així. I seguidament, quan hi ha aquesta obertura personal, aquest coratge personal d'obrir els propis límits, nosaltres també escenogràficament intentem ajudar obrint l'espai i creant un espai que tampoc no volíem que fos una platja teatral convencional, sinó que fos una altra cosa, que tingués un punt d'ironia fins i tot. No, no us descobriré l'espai, perquè em sembla que és molt senzill, molt efectiu i també molt interessant. I celebro un cop més tenir l'oportunitat de treballar amb un mestre com és en Joan Berlín. Amb el vestuari, que crec que és un altre element important, en lloc com ho vestimo a la niña, hem estat treballant amb el César Olivar i també volíem fer un vestuari que no fos realista estrictament. I llavors, com que finalment la fotografia és una manera de tècnica fotogràfica, també el Pasqualany participa en la fotogràfica, de forma que més que vestits en complements, el que porta són pells, pells que ella com a dona es va traient de sobre i podem veure, de manera molt bonica, penso, com es treu de sobre la mestressa de casa traient-se tot un vestit que és el que significa com l'uniforme de mestressa de casa oficial. Però això tampoc no ho vull explicar només perquè és un moment molt bonic i vull que el veieu. Crec que és un vestuari molt original i que ajuda molt també dramatúrgicament a explicar la Shirley. Està confeccionat per la firma que junta amb l'Uncle Bilda té el César, que és el Brand Beast, i crec que és una incorporació molt, molt interessant al nostre espectacle. Què me deixo? La història, més o menys el sabeu, si no hi ha una sinopsi de quina és la història de la Shirley, una mestressa de casa de Liverpool, que la convida la seva amiga a fer un viatge a Grècia de 15 dies, i aquest viatget, que hauria de ser una cosa que no tingués més transcendència, es converteix en el detonant de tota una petita revolució en aquesta persona. No? El treball amb la Mercè ha estat intens, com no podia ser d'altra manera. La Shirley fa un viatge, com us deia abans, i és un viatge emocional que va de punta a punta, i això l'obliga a, em sembla que ho he dit ja en alguna entrevista, a un treball de Dragon Khan, de passar per molts estats. És un monòleg, vol dir que el pes i la responsabilitat de l'obra recau i es focalitza únicament en la seva tècnica i en la seva força i en el seu art. I nosaltres, com sempre, hem intentat, des de la direcció, estar al servei de l'actor, ajudar-lo, mirar de confegir-li una partitura bàsica a partir de la que ella pugui jugar, pugui aprofitar, si ho creu convenient, assistir-la i ajudar-la, que és bàsicament la, com jo ja fa alguns anys que em plantejo la meva feina com a direcció, com a director, amb la relació amb els actors. Ja no m'estendré més. A nivell de frases, una cosa que va ser molt maca, que tots els que hem estat treballant després de llegir l'obra, quan els vam passar amb el John, els vam passar amb el César, l'Anna Rius, la Raquel de producció, tothom va fer el mateix comentari, és que convidava molt a fer la Shirley perquè és una obra que et deixa amb un cert gust, amb una certa sensació d'esperança. Obre una finestra, aquest és possible canviar, és possible ser feliç, és possible treballar, lluitar per ser feliç. I això pensem que ens convé molt a tots, en general i en aquests moments també. És una obra optimista des d'aquest punt de vista. I és una comèdia, sens dubte, però és una comèdia que barreja d'una manera molt, molt, molt sàvia. Barreja comèdia, drama, dolor personal, amb una hora, jo crec que arribarem, amb el públic arribarem a hora 20, com a molt, estem a hora 17. I els primers comentaris de l'altre dia i la reacció del públic va ser molt, molt, molt positiva, estem molt contents. La gent va riure moltíssim, la gent s'ho passa molt bé i alhora quan acaba la gent et ve i diu aquesta obra és molt dura, aquesta obra és molt frapant, m'he emocionat molt. I la nostra feina bàsicament consisteix en provocar alguna cosa en l'espectador. No? És la història d'una dona que respon a aquella frase que no sé de qui és, però que resa que les revolucions finalment comencen per un mateix. I la Shirley és un exemple claríssim d'això. És una obra que parla del coratge de ser qui vols ser i com vols ser. I això ho podem passar a homes, dones, als problemes de gènere que tenim actualment respecte a quines són les diferències, l'acceptació de les diferències. Vull dir que no es limita a la seva pròpia trama, que ja de per si és una trama molt, molt important, molt complexa i que vivim de manera molt especial dia a dia, sinó que va més enllà, no? El coratge de ser qui vols ser i com vols ser, encara que això suposi un disgust pels altres. I si no, que es foti.
Home, que facin el mateix.
Gràcies, sisplau.
No, bé, és que a veure, explicat ja ho està, no? Si teniu algunes preguntes. Jo, primer de tot, vull donar les gràcies per poder haver fet realitat aquest somni que fa 30 anys que porto a sobre. Jo vaig veure la Shirley quan jo tenia uns 29, 30 anys, la vaig veure a Buenos Aires, evidentment no tenia ni l'edat i segurament ni la capacitat per poder-la fer. Si ara la tinc ja ho decidirà l'espectador, però en aquell moment segur que no, però l'edat no. Però la vaig veure a Buenos Aires i vaig pensar, ostres, quan sigui gran, jo vull fer això. És evident que ara ja sóc gran i per tant ho podia fer. Però no pensava que ningú... Jo no sóc una actriu de jo engegar projectes. Treballo molt i sóc molt treballadora, em sembla, però em venen a buscar. Hi ha actors, en canvi, que tenen la capacitat de generar projectes. Jo no els tinc, no la tinc, aquesta capacitat. I clar, pensava, no em vindrà a buscar ningú per fer la Shirley, perquè a més fa 20 anys la va fer l'Amparo, però vaig amb Amparo Moreno, que la va fer molt bé, jo la va fer, i em va agradar moltíssim.
Dirigida per la Cerdà.
Exacte, dirigida per la Rosa Maria Cerdà. I vaig dir, ja està, ja no em vindrà a buscar mai més i ningú per fer això. I quan el Miquel em va venir a buscar per treballar junts, que en vam parlar, vaig dir, home, jo tinc una cosa aquí al cap que des de fa 30 anys que la vull, que m'agradaria poder-la fer. Dic, si ens la mirem, s'ho va mirar, li va agradar, i aleshores vull agrair a ell i a tota la gent d'aquest equip que ha fet possible que jo faci aquest somni. Als productors, a Focus, a l'Anna Rius i al Pere Arquilloé, que són de Mola, al Josep Maria i al Teatre Goya per obrir les portes d'aquest teatre perquè la pugui fer, perquè realment el somni de la Shirley és un... Però fer la Shirley era un dels somnis com a actriu de la Mercè Ramera. Dit això, respecte al personatge, està tot dit, tant el que ha dit el Josep Maria com el que ha dit el Miquel, és això, vull dir, l'únic que podria fer és repetir el mateix. És, evidentment, l'alliberament d'aquesta dona, però, clar, aquí parlem d'una dona, però si algú vol mirar més enllà, l'exemple és extensiu, com deien ells, a qualsevol, perquè fins i tot ella, que sempre diu que el seu home la ignora, que és una persona que quan eren joves sí que era amable i carinyós i no sé què, però que amb els anys s'ha tornat en una espècie de tros de suro, però fins i tot quan ella ja s'ha alliberat, diu, és que m'adono que al Joe li passa igual, ell també l'ha desaprofitat de la seva vida, perquè ell s'ha quedat allà exactament igual. I que això penso que és important, que tothom entengui que aquest pas que fa aquesta dona, tot i que és dolorós, que els altres no l'entenen, perquè hi ha un moment que diu que els fills ho trobaran espantós, que la seva mare se'n vagi de vacances i no torni mai més. Diu, bueno, doncs és així, ja som grans, total de que serveix que jo torni, si ningú em fa cas i no és la vida que jo vull dur. Però vaja, si voleu fer preguntes, contestarem.
Torna de preguntes.
El treball ha estat difícil, com deia ell, és un dragon cant. A més, ja n'he fet d'alguna obra que és bastant, que vas passant per molts estadis, però és que aquesta té la peculiaritat que a vegades és de frase a frase. És a dir, una frase està aquí, l'altra està aquí, l'altra està allà, l'altra torna a estar aquí. Enmig d'un tros emocionant, tendre, i en el qual estàs en el plor, hi ha una frase que dius, aquesta torna a ser comèdia. Doncs s'ha d'encabir aquí. I això és molt difícil. Com encabeixes una frase que és comèdia en tot un paràgraf que és des de l'emoció, des del sentiment. I aleshores has d'anar provant, no? I el Miquel sí, però tant no, tanta comèdia no, perquè si no destrossem l'altra part. Si ho diem des de l'emoció, la comèdia no hi és. Vull dir que ha sigut un treball d'allò de filigrana, de ti-ti-ti-ti. I la reacció de dilluns realment va ser... Hi ha una cosa maca que has dit tu, que és, jo no hauria sabut com... Que la gent va riure molt, molt, molt. Per exemple, a mi em van venir 6 persones amigues, que no són de teatre, però van a veure tot el que faig, són amics. Uns són mestres, altres... I em van comentar com el mateix. Jo sabia que havien rigut molt, però al final em deien, és que ens hem emocionat. I pensava, que maco, una funció que et fa riure, però que al final quan surts dius, m'he emocionat. Però normalment quan t'emociones és amb una funció que està feta per emocionar. I quan rius només rius. Doncs aquest senyor ha aconseguit que la gent rigui i que surti dient que s'ha emocionat. Penso que això és bo, és maco.
I ja. Mercè,
sí.
Quan tornes de Grècia del viatge, tornes a la
vida... Qui t'ho diu que torno?
Ah, no tornes, però és que no...
Ah!
Tornes a la vida ordinària o no?
Mana?
Tornes a la vida ordinària?
Això, no, això sí, exacte, no es pot dir.
Oh, bueno,
és que és el final, seria el final de la funció. És una mica el descobriment.
Pots dir alguna coseta?
Però de què? De si torno o no torno?
Si tornes a la vida ordinària o no?
No, això no es pot dir, no. Em sembla que...
No
volem saber.
No.
És igual.
És de veritat. Jo entenc la teva curiositat, l'entenc. Però... Eh, que la vindràs a veure, la funció? La vindràs a veure, la funció, oi?
Sí, clar. Si m'interessa.
Haurà res del que diu el company, la teva vida fa un clic o no?
Home, clar, en el moment que se'n va ja el fa. En el moment en què se'n va ja el fa, perquè ningú vol que se'n vagi. Això també es veu la funció, però no ho volen els fills, no ho vol el marit, i quasi bé diríem que ni els veïns. És estrany.
Si canvies el got de vi per la truita, per una altra vida més...
Perdona?
Que canvies el got de vi la truita per una altra gastronomia més important.
Si canviar la vida és canviar un plat de cuina, sí. Diguem-ne, si serveix el cimi...
És curiós, perdoneu-me que faci un petit incís, perquè l'estic adonant d'una cosa. Jo he començat aquesta presentació, i potser vosaltres també ho teniu al cap, donant per descomptat i dient, a més, que Sir Valentine és Sir Valentine, és pràcticament un clàssic del teatre contemporani, del teatre del segle XX, del segle XX i XXI, un text molt important que ha donat peu a la creació d'un personatge molt important que des de fa 40 anys que s'està representant arreu del món, i donant per descomptat que era una obra que coneixia tothom.
Sí,
però... I acabo de descobrir que no, i amb la qual l'estic més content encara, perquè em sembla que les últimes generacions descobriran un text molt, 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 molt important. Sí, sí. També és veritat que Barcelona fa molts anys que no s'ha fet, però és un text que està tan viu i tan present contínuament a tot arreu, en tots els idiomes, que em sorprèn que encara hi hagi algú que no coneixi la història de la Shirley, no? I la qual dona com a bona notícia el pensar que hi ha una enorme quantitat de públic potencial que descobrirà el text, la història i la Shirley. I això és molt bo, per descomptat.
Creieu que encara hi ha moltes Shirley Valentines?
I tant. I moltes Shirleys, molts ous, molts, clar, molts. Potser fins i tot a vegades jo mateixa no tinc res a veure amb la Shirley, però moltes vegades ens hem anat posant a nosaltres mateixos traves per no avançar. I quan et fas gran penses tots aquells somnis que tenia, com diu ella, aquelles esperances, aquells sentiments, de què et serveixen? Si no els fas servir, si els tens allà, quina vida tan desaprofitada, no? Tantes coses com tenia dins i no ho he fet servir. I això penso que passa a molta gent. No cal ser una mestressa de casa, li pot passar un metge, un escombriaire, li pot passar a qualsevol que no s'hagi escoltat. Exacte, seria aquesta la paraula. Que no hagi escoltat realment el que el cor li demanava fer, o el cervell, és igual. I quan arriba a una edat, diu, no m'he escoltat i estic aquí. I el que fem normalment les persones és que quan arribem a aquesta edat no ens atrevim mai ja a canviar. És molt més fàcil ser un revolucionari als 18 anys que als 50 no sé quants, saps? i crec que el valor d'ella és no hi ha edat, no hi ha moment que ho diu, i tant se val que en tinguis 18, 42 com 64. Ah, ja no m'estimo. No, però bueno, és això. Clar, és que el canvi, per canviar, no hi ha edat, és només que tu t'atreveixis a escoltar-te i a dir, jo això no ho volia, i per tant mai és tard per poder-ho canviar. El que passa que ens enganyem i ens diem, però no pot ser, perquè aquest em necessita, perquè...
De tota manera, han passat 30 anys fins que t'hi enfrontes, diguem-ne, en el teu cas, eh?
Clar,
particular, o
sigui, de la Shirley.
I de la Mercè.
Ah,
és
aquest.
A dir, quan ho vas veure fa 30
anys... Però ja no ho podia fer, tenia 29 anys.
Clar, però...
No podia fer una senyora que té fills de 29, perquè no els
no,
tenia
clar,
jo.
Clar.
Clar, m'havia d'esperar jo a tenir l'edat de poder-la fer.
I entendre també potser més, en el sentit d'anar passant el temps i veure això, que hi ha somnis que no es compleixen o que...
Jo també et dic, sí, esclar. Sí, sí, però normalment ens referim més a somnis personals, no com en aquest cas, gràcies a Déu o a la professió o el que sigui, puc estar molt contenta de la feina que he anat fent fins a arribar aquí, vull dir, d'això... N'estic contenta, orgullosa i agraïda. Més aviat crec que quan parlem de coses personals, d'actituds, em sembla.
L'impacte que va tenir l'obra des de l'estrena ara, penseu que es pot rebre diferent aquesta obra? I també no sé si ha canviat alguna cosa de text o ho hem tingut tot.
S'ha fet un cert canvi, diguem-ne, en el to, en la manera de parlar, perquè ells van fer, en Joan Sallet i en Ferran van fer un treball deliciós d'un tipus de llenguatge que responia a una dona molt específica que ara ens sonaria potser més de l'època, per entendre'ns, una forma de parlar més propera a la Teresina, per entendre'ns, que no pas a una dona com parlaria ara. I aquest aspecte, que estava molt ben fet i molt cuidat i molt bonic, no ens interessava. I ells mateixos van ser els primers en dir, però ara mateix no té cap interès aquest to. I es va treballar en aquest sentit d'anar a un tipus de llenguatge molt més directe, molt més d'ara mateix. No? Que això no vol dir manipular el text, eh? És una qüestió de forma, d'estil. I per altra banda sí que s'ha reduït un pèl l'obra per una qüestió de durada. Les durades de les coses en general de fa uns anys no són les durades d'ara. El nivell de suportabilitat de l'espectador es va limitant d'una manera preocupant, fins i tot.
Aquest és un tema, perdona, aquest és un tema del qual algun dia hauríem d'ensenyar
un tema
llarg.
És un tema. És un tema.
Però,
és un tema
però
que...
de tota manera, Lope de Vega ja va escriure al segle XVI i demás, parlava de la còlera de l'espanyol sentado, que no suportava més d'una hora, si
ah, sí?
Vols escoltar. Ja al segle XVI, sí.
Clar, aquí també hi ha... Però ens costa, que trobes tu mateix. Tu treballes amb això i et dediques a això, però vas a veure coses i jo ho pregunto quan dura. Sí, bé, ens cansem de seguida. Ens cansem de seguida. I això és un tema. I a més, clar, amb un tipus de teatre aquí que tenim, doncs, amb un tipus de funcionament que no és el d'altres latituds, que és diferent, això el mestre sap perfectíssimament, és diferent anar al teatre, encara que sigui a Rochester i a Londres, que pots tenir la teva copeta de cava, i pots tenir la teva cerveseta, que és més una festa, que és una cosa com més viva, diguem-ne, menys encursetada, que no pas el... tipus de funcionament aquí, que sempre tendeix a algú, no sé, una cosa més arregladeta, diguem-ne, no? I bàsicament el que s'ha fet és això, sobre el que és el personatge, la trama concreta i sobretot com transcendeix aquesta trama, l'obra és absolutament present, perquè crea un personatge molt creïble, fa un personatge molt creïble i fa un personatge molt intel·ligent. Els personatges intel·ligents
els hi costa més passar de moda. Perquè la intel·ligència és una, és un bé escàs. En general,
evoluciona.
I no sobre això, el que comentava abans, per exemple, del que ella ha de superar, hi ha coses molt subtils que estan a l'obra, que dius, guaita, no? Per exemple, queda molt clar, i d'una manera molt, molt ben feta, però queda molt clar que la primera que s'impedeix, que impedeix el seu propi desenvolupament, la primera que s'anega la possibilitat de fer aquest viatge durant tota l'escena primera, l'obra té tres escenes, és ella mateixa. I això queda molt clar i d'una manera molt, molt ben feta, no? I explica molt bé els processos que cada cop sabem més, psicològics i demés, no? De com és el propi individu el que assumeix allò que el limita i que l'impossibilita de fer un canvi, de triar el que vol, d'anar endavant. Per això parlem de revolució. Comença per un mateix, no? Perquè és un mateix que ha de trencar aquest primer bloqueig que ja té ell, llavors hi ha els altres. És l'altre gran problema, no? Però abans hi ha un mateix contra un mateix.
Si em permets, parlant una mica del que plantejava el Crisol, de com pot acceptar o com pot veure el públic d'avui de la presentació, està clar que la recepció per part del públic avui de la peripècia de la Shirley crec que serà absolutament diferent a la de fa 40 anys. Jo que ja hi era fa 40 anys, ja hi era com a públic i que jo vaig veure aquesta funció a Londres poc després que s'estrenés ja i estava llegint el que s'escrivia i demés. La funció va tenir un enorme èxit artístic, de públic i de més, i de crítiques i tot, però la funció va aixecar una determinada polèmica. Hi va haver un cert tipus de dones que parlaven de que aquella funció, parlo de fa 40 anys, estava d'alguna manera parlant de com la dona havia de renunciar o renunciava, la qual cosa no se sabia si era o no positiva, a cuidar de la seva família, a les seves responsabilitats com a mare, com a esposa, etc. No? I m'ha vingut al cap ara justament durant aquesta xerrada, aquesta presentació, una petita anècdota, un record. Jo recordo també algun dia després d'haver vist aquesta funció a Madrid, quan es va estrenar, que també va ser un èxit enorme de públic i molt ben acollida, però recordo que estar en alguna tertúlia amb algun comentari dient sí, però bueno, aquesta dona tampoc és tan perfecta, perquè aquesta dona...
Què farem si ara se'ns
abandona? Què farem si ara les dones abandonen la seva família, una mare que deixa els seus fills, etc. No sé si algú avui es pot plantejar això des d'aquest punt de vista, o es plantejarà. Lògicament han passat moltes coses i crec que el públic ho veurà d'una manera diferent. No? Però és curiós remarcar que encara fa 40 anys hi havia gent que deia això. De la mateixa manera que també, jo una petita anècdota, si em permeteu, amb una altra funció, que té molt a veure amb això, que és Casa de Nines, amb la Nora, amb el portazo, en definitiva la Shirley fot un cop de porta enorme també, com el cop de porta de Nina, a casa de Nora, a casa de Nines, però jo vaig fer Casa de Nines a Madrid l'any 82, 83 també, i recordo que a la sortida del teatre, de tant en quant, amb aquests grups de gent que es queden a la porta per comentar coses, hi havia algú que deia: ostres, esta mujer, pero bueno, no se puede abandonar a la mujer, al marido y a los hijos pequeños y marcharse de casa. No, este personaje no es positivo, ni mucho menos. Sí, que hi ha opinions per tot.
No està ni... No està ni als 80, ni...
No, és tot blanc, és una cuina d'aquestes d'armariets, bueno, ja ho veus, i els de baix, i a baix hi ha els electrodomèstics. Cuina, nevera, rentadora, bueno, sí.
Això aquí...
Però és blanc, no sé, saps? Veieu, complet d'IKEA, jo què sé. Aquest model hi podria ser IKEA, ara.
És una fotografia, El que hi ha...
Exacte.
No és realista, no és real.
És que és una foto, això.
La cuina és una foto.
Tots són secrets que anireu veient. No és una cuina real. Per això ell deia, la cuina hi ha de ser perquè passa en una cuina. Ai, el que pot ser és no posar res i posar un foc de llum. Però per això s'han trencat el cap de veure com dintre de ser una cuina no era la cuina. És a dir, jo no puc manipular res aquí. Res. Aleshores això crea un...
Ella té una patata.
Hola.
Calla, tu.
Té una patata que no acabarà de pelar mai.
Doncs saps que això crea... Una amiga em va dir que va venir l'altre dia, diu, jo al final deia, va, pela la patata, pela. T'ho juro que m'ho va dir. Wow. Perquè a més ella insisteix molt en el moviment, que l'agafo, i no és allò que fa l'agafes així, no, no. Vas a... i talles el moviment per parlar. I això ho faig diverses vegades. És clar, es veu que crea una sensació de... va! I ja t'explicaré al final com acaba. Ja ho veuràs.
Molts anys, en aquella pila d'espectacles experimentals que passaven per tot arreu, recordo haver vist aquí a Barcelona un espectacle, no sé si venia de França o d'Alemanya, un espectacle molt zen, s'anunciava com a espectacle zen, que consistia en que sortia un actor al mig de l'escenari amb un ganivet i una poma i començava a pelar una poma que no acabava de pelar mai, durant una hora.
Durant una hora.
I quan acabava de pelar la poma, al cap d'una hora s'acabava l'espectacle.
Ja està uns 38 minuts, més o menys.
Però no estic als 38 minuts amb la patata a la mà. Sona fatal, això no ho
fa. Una cosa que m'he deixat, que crec que també li dona una certa entitat a l'espectacle, és que són tres escenes i els dos canvis que hi ha de l'escena 1 a la 2, que és de cuina a cuina, diguem-ne, i l'altra que és d'interior a exterior, que és Grècia, aquests dos canvis són a vista, no tirem taló ni fem una parada pel canvi de vestuari, sinó que l'espectacle en aquest sentit és de continuïtat i no fem cap tall. Jo. Ha sigut molt divertit, interessant i divertit de resoldre amb el John, i també implica que la Mercè té un parell de canvis ràpids, que cada dia seran més ràpids, estic segur.
Guanya amb el temps.
Evidentment, però que sí que també era un dels objectius que amb la Mercè també havíem dit, no tirarem allò taló i temps de canvi, tornar a obrir. I abans en aquest sentit que hem fet amb una deliciosa il·luminació de Jaume Ventura, que és un espectacle en aquest sentit molt contemporani, molt ara mateix, el concepte, de muntatge.
Això ja havies fet altres monòlegs, els catalans, no sé si n'has fet molt.
Sí, bueno, he fet la Neus Català, un salt de plom, i el viatge a la felicitat del Croets, o Croets, no sé com es diu Croets, que es va fer quan encara existia el Malic, dirigit pel Pere Planella. I vaja, ja davant de la jubilació, el primer acte és un quasi té tres frases la Marta i jo faig un monòleg d'una hora i cinc, la del Lupa, que és la que faré després d'això.
I tu i jo vam fer una funció fantàstica, sí, que no es va veure a Barcelona, perquè la vam
fer a Espanya. Però l'has fet la Marta en Gelà. Bueno,
ella va fer la cabra amb mi durant quasi un any sencer. Un any sencer.
Espanya ja va dir.
Està fent la cabra, però
amb
Espanya.
La cabra amb ell.
Vam fer la cabra, sí. La cabra. Jo feia la cabra amb el pou.
Quina feina aquesta.
No, s'ha de dir que a mi em fa especialment feliç i content en aquest moment quasi entendre aquesta inauguració de temporada amb la Sílvia i amb la Mercè en el Goya, perquè em sembla que és un homenatge per la Mercè, que ha tingut una de les carreres més coherents de qualsevol actriu del teatre català dels últims 25, 30,
no,
40...
40
40 40 anys.
En farà 40.
Em sembla una actriu impressionant, ho sabem tots, amb una de les carreres més coherents, més compromeses, més lògiques, i que tots hem vist anar creixent des d'aquells espectacles de Dagoll de Gom i de més. O sigui que
lloc entre els
sembla
morts,
que aquesta funció hauria de ser un homenatge en aquest moment a la Mercè, que se'l mereix.
Gràcies.
I, no sé, una altra cosa. Acabo d'anar-me'n compte, tant parlar de Grècia, que té el mèrit també la Shirley Valentine, la funció d'haver posat Grècia de moda molt abans que Mamma Mia. Sembla que Grècia només existeixi perquè existeix Mamma Mia i el musical i de més. I Shirley fa 40 anys ja parlava de Grècia com el paraís, com aquest lloc meravellós on s'ha de marxar per realitzar-se. No? Llavors Mamma Mia s'hi va enganxar i... Doncs, si no hi ha
moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ens veiem al teatre, com sempre.
Sí, gràcies.